Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Barack Obama i Donald Trump ja s'han reunit aquesta tarda a la Casa Blanca. El president sortint ha promès al president electe que farà tot el possible perquè tingui èxit. Donald Trump ha visitat la Casa Blanca, com dèiem, per iniciar el que és preceptiu després d'unes eleccions presidencials als Estats Units, el procés de transició del president sortint a l'entrant. Donald Trump ha fet aquesta primera visita en un to cordial i ha dit que tot és possible i està impacient per fer més trobades amb Barack Obama. Després de la campanya qualificada de bruta per la majoria dels analistes i per molts ciutadans de tot el món, ara sembla que arriba el moment de la cordialitat. Mentre s'han succeït en les últimes hores moltes reaccions internacionals, per exemple, des dels governs de Mèxic i el Canadà, amb to esperançat, i manifestacions contràries a Trump en moltes ciutats dels Estats Units. Canviem de qüestió. Barcelona tindrà aviat un centre de dia per atendre menors addictes a la cola. Els últims mesos, recordem-ho, hi ha hagut un repunt d'aquest fenomen i s'han detectat grups de nois tutelats esnifant literalment pel carrer. També us expliquem, repassant l'actualitat política d'avui, que el Departament d'Ensenyament haurà d'indemnitzar la família d'un nen del Vendrell, al Baix Penedès, que va patir assetjament escolar durant 5 anys. Un jutge de Tarragona conclou que el centre no va respondre a les constants alertes de la mare del menor i no va aplicar prou mesures. La indemnització supera els 3.800 euros. I finalment destaquem també, amb l'actualitat d'avui, que el Barça no seguirà amb Qatar Airways. El club blaugrana està a punt de tancar un acord de patrocini amb una nova companyia asiàtica i abans d'acabar l'any es farà una assemblea extraordinària sobre la qüestió. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Avui dijous us deixem amb el programa Plusvàlua sobre economia.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per tercer any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i els Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
La inviolabilitat de la vida és el pas més avançat que pugui donar-se en la vida de la civilització.
José Hilario López, militar i polític.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Donald Trump ha guanyat les eleccions i serà el 45è president dels Estats Units d'Amèrica amb una considerable comoditat en els resultats, com a mínim en els resultats de la votació que no en vots. Les enquestes s'han equivocat de nou. Ha guanyat el vot que no es gosa dir. La primera reacció la vam observar en les borses, que van patir fortes caigudes. Malgrat això, i després del discurs més conciliador de Trump, els valors es van anar recuperant i han acabat amb molts bons resultats en general. Les empreses que més han patit aquesta elecció han estat aquelles relacionades amb interessos a l'Amèrica Llatina o relacionades amb les energies renovables, temes especialment desfavorits en el programa de Trump. En canvi, les farmacèutiques han augmentat els seus valors sota la previsible revocació de l'Obama. Alguns grans líders van felicitar Trump amb positivisme, com Putin des de Rússia, o fins i tot amb alegria, com Marine Le Pen des de França. D'altres líders crítics a Trump, com el president de la OTAN o la consellera Angela Merkel, s'han afanyat a proposar vies d'enteniment. Després del discurs de Hillary Clinton, milers de ciutadans han sortit al carrer a les principals ciutats dels Estats Units, com Nova York o Los Angeles, amb el lema Not my president, no és el meu president. Quines seran les conseqüències socials i econòmiques d'aquest canvi de govern d'un dels països amb més pes econòmic, cultural i armamentístic del món? En parlarem amb les nostres tertulianes. Sí, avui tot dones. Ana Boza, Elvira País, Mireia del Pozo. Però abans parlarem d'un tema relacionat amb les eleccions nord-americanes, el talent femení. Perquè no podem oblidar que Hillary Clinton ha estat la primera candidata dona a la presidència dels Estats Units i ha perdut. Avui ens acompanya Susana Vilagrassa, presidenta de l'associació Talent Femení, dona emprenedora i empresària. Benvolgudes, benvolguts. Comença el Plusvàlua, el vostre programa sobre actualitat econòmica i social, com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, amb la producció de Mireia del Pozo, amb Mario Ramírez dels controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Amb aquest Sad Eyes de Bruce Springsteen, obrim l'editorial d'avui. I és que fa 50 anys la gran majoria de dones no tenia una carrera universitària ni treballava. Moltes dones vivien dedicades a la família i a cuidar dels seus marits en molts països occidentals. Encara no podien votar i a casa nostra se les podia empresonar per adulteri. Havien de demanar permís al seu marit o al seu pare per travessar la frontera i no podien obrir un compte bancari. És cert, els temps han canviat. Les dones tenen llibertat per estudiar, per desenvolupar-se professionalment, per tenir i gestionar els seus diners, per parlar i expressar-se, per votar. Avui la dona és, des del punt de vista legislatiu, igual a l'home. Moltes dones han lluitat al llarg de la història recent i llunyana del món per la nostra llibertat i dignitat. Gràcies a aquestes dones, som més lliures i tenim drets que fa un temps no teníem. Però la lluita ara requereix encara més esforç, perquè avui els límits i obstacles amb els quals es troba la dona són més sutils i difícils de superar. Perquè a Espanya només el 29% de les empreses tenen alguna dona en el Consell d'Administració, mentre que el 71% estan dirigides exclusivament per homes. Respecte a les dones directives, només el 33% d'empreses compten almenys amb una dona en un alt càrrec directiu i el 67% no té cap dona en un lloc directiu. I si ho comparem amb la proporció d'homes, només el 10,4% de les empreses no tenen cap home en l'altra direcció. Aquestes dades no s'entenen si considerem que les dones ja són majoria a les universitats, que tenen més títols i treuen millors notes que els homes. Però hi ha un fet que ho explica tot, que explica aquest decalatge. Un fet que interfereix inevitablement en la carrera professional de la dona, els fills. Els fills, és a dir, els ciutadans i ciutadanes del futur, són un pes en la balança d'una dona a l'hora de prendre decisions en la seva vida laboral. Aquest pes provoca sovint que moltes dones abandonin de manera prematura la feina. Una pèrdua de talent que suposa un cost econòmic del 0,5% del PIB, l'equivalent a 977 milions d'euros. Però aquesta decisió de l'abandonament o de la reducció de les expectatives professionals no es pren seguint una vocació maternal, sinó per la raó pràctica, perquè la diferència de sou entre homes i dones és encara d'un 25%. Una dona ha de treballar 16 mesos més per guanyar el que cobra un home en un any. A Catalunya, segons dades de l'UGT, a més, aquesta diferència és encara major. La desigualtat, per tant, és profunda. Les dones tenen unes capacitats que han desenvolupat i potenciat generació rere generació, perquè les dones, mentre els homes caçaven, s'encarregaven de la gestió i administració dels recursos, de mantenir relacions positives a la família i amb l'entorn, de conciliar en moments de crisi i, en qualsevol cas, de donar la vida amb tot l'esforç, concentració i dedicació que això requereix. La dona té el talent de la vida en un sentit ampli. Com a societat, cal que integrem de manera compartida aquest talent. Cal que entenguem que la vida és de tots i que els fills són de la família, de la comunitat, de la societat. Hem de treballar per un món on tenir un fill no sigui un pes, sinó una esperança, una oportunitat. Un món on el talent femení estigui reconegut i formi part de totes les estructures de govern, polítiques, socials i econòmiques. Per parlar avui sobre el talent femení, hem convidat a la senyora Susana Villagrassa, presidenta de l'associació Talent Femení, dona emprenedora i empresària. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Gràcies per ser amb nosaltres, per parlar d'un tema que per nosaltres és clau, que és la integració de la dona en el món econòmic, empresarial, social.
Sí, tenim molt a dir encara. Per desgràcia, encara tenim molta feina a fer. La societat, és ben veritat, com tu comentaves, que un 60% de les dones universitàries, dels universitaris són dones i surten llicenciats, i tenim dones molt preparades en aquest moment. Però encara, i així, els grups directius no compten amb dones al capdavant. Com comentaves també, la Hillary Clinton hagués donat aquest pas de gegant que podia haver donat aquesta visibilitat en femení, no ha sigut així. S'ha guanyat un home, i un home que ha sigut molt agressiu amb les dones. És a dir, que encara ens queda molt a fer, perquè el referent ens ha tocat una mica la integritat moral, no? Però, encara la mentalitat vota amb aquesta gent.
Parlarem sobre els resultats dels Estats Units i, per suposat, aquesta relació masculí-femení que té una implicació en aquestes eleccions. Susana Villagrassa, com a presidenta de l'Associació Talent Femení, organitzen uns premis que tinc entès que és justament la setmana vinent, en uns dies, divendres 18 de novembre, que és el primer premi Talent Femení, amb diferents categories que van des de la tecnologia o la enginyeria fins a les arts escèniques. Expliqui'm una mica, senyora Villagrassa.
Jo t'explicaré més o menys com va començar l'associació des d'un bon principi. Ara fa 3 anys van començar a preparar tot un projecte que volien portar al capdavant, no? Una associació, però van fer com un estudi de mercat, com si muntéssim una empresa. Per què això? Perquè muntar una associació no és fàcil, però teníem de tenir clar quines necessitats i quins objectius portàvem al capdavant a presentar a la societat. Després de 2 anys d'estudi i veure les mancances i virtuts de les dues comarques, les 3 comarques, perquè nosaltres toquem tota la vegueria, el Baix Penedès i Garraf, vàrem aflorir molta talent que era invisible. Evidentment, ens vàrem adonar que havien 6 sectors, de moment, que no eren reconeguts ni sabíem l'existència de grans potencials de talent que havien en aquests sectors. I vam apostar per poder fer aquests premis. Aquests premis, l'únic que porten al capdavant era poder ser posar la dona de talent d'aquestes categories i donar aquesta visibilitat que creiem que manca, no? A través d'això, doncs, vàrem presentar unes condicions perquè la gent es presentés. I, home, amb lo jove que és l'associació, tindre 40 currículums a sobre d'una taula era molt important. Això ve degut a que, bueno, durant aquest any nosaltres vam fer diferents esdeveniments i vam portar tota una projecció. Vam començar per fer el primer manifest a Vilanova de la qual Payday, que era a manifestar la diferència salarial que tu bé has comentat. A partir d'aquí vam estar al Congrés 60 Women a Nova York. Allà vam estar participant junt amb l'Institut Català de la Dona en diferents projectes i en diferents tertúlies. D'allà vam venir amb una motxilla molt plena d'idees i d'objectius per poder posar al capdavant de l'associació. Una part social i una part empresarial. Volem participar de l'Agenda 2030 que està previst a les Nacions Unides i també portar una part d'integració social de la dona d'exclusió social. Això fa que vam preparar un projecte per integrar les dones maltractades al món laboral, perquè hi ha un segle de que van acompanyades durant un temps, però quan acaben aquests 2 anys de recorregut per les institucions, si no tenen poder subsistir elles mateixes, per desgràcia tornen a caure en un maltractador. Llavors, el que fem és empoderar a les dones maltractades, crear un traje a mida per l'empresa que les vol acollir i buscar-los feina per poder entrar. Això és un projecte a 5 anys vista. Estem treballant per tenir, clar, uns suports econòmics importants, perquè tot això té de ser en mans d'experts. Però ben començat a treballar. Per almenys els estudis els hem fet. Tenim la quantitat de persones que estan a les nostres comarques amb aquest problema. Tenim empreses que volen entrar en aquest projecte. I, bueno, estem amb el principi inicial. Ben fet els fonaments, diguem-ho així. I l'altra banda, és la part empresarial. La part empresarial també ens vàrem donar que tenim la Universitat Politècnica a Vilanova, que tenim enginyeres que surten de la Politècnica d'enginyeria, evidentment, pues, volíem potenciar les dones amb enginyeres. Les parts escèniques tocant Sitges i el Vendrell, que tenim tot el legat de Pau Casals, i tot el que és la vinicultura de l'Alt Penedès, que evidentment no és només els vins, ni el món del suro, ni moltes empreses que van lligades amb aquest sector. I, home, la trajectòria i l'enginyeria, la trajectòria i la innovació, que eren les parts claus per fer visibles a les dones que tenim a la comarca. I el món del TIC, perquè creiem que d'aquí a 15 anys, si no potenciem les dones que surten del TIC, tindrem problemes perquè tindrem d'agafar gent de fora, com sempre passa. I llavors motivar amb aquestes dones que creguin en el món del TIC, que és un projecte que surt des de la Generalitat de Catalunya, s'està potenciant molt en aquest sector i volem fer visibles aquestes dones que aposten per aquest tipus de negoci perquè, bueno, tinguem aquests grans potencials que creguin en elles també i pugui sortir a la llum.
És interessant escoltar la senyora Susana Villagrasa parlant d'àrees en les que sembla que, doncs, estan en el nostre, de fet estan en el nostre dia a dia i en realitat la dona, doncs, no té una presència, no? Intentava recordar alguna dona present o amb la importància, doncs, com molts altres escenògrafs que tenim presents, no? En les arts escèniques, dona, i em costava arribar a alguna, no? Ja, doncs, no diem en el món de les noves tecnologies o les tecnologies del coneixement.
Costa molt, costa molt. El millor amb les arts escèniques n'hi ha més dones, Val?
Haurem d'incloure l'escriptura, que sí. Hi ha moltes dones, però els primers llocs sempre són dels homes.
Ara estem
també
treballant en un projecte de que ens, a través de les escriptores que estan dintre de la nostra associació, ha sortit un projecte que hi ha molta dona en l'època passada que firmava llibres que anaven en noms d'homes.
Encara ara.
Encara ara. I llavors, què passa? Pues, volem aflorar aquestes dones que han deixat un llegat a la història i tenim present que és un home i legalment és una dona, no?
Molt interessant. Així, senyora Villagrasa, si avui una dona, una noia jove, normalment això passa, li digués, jo no veig cap tipus de desigualtat entre homes i dones, què li diria?
Bueno, jo, a dintre del nostre col·lectiu, em baso molt en el col·lectiu perquè és interessant. Jo tinc dones de 60, de 50, de 40 i de 30. I on les diferents visions, n'hi ha un abisme. La de 60 ha lluitat moltíssim per tirar endavant, per trencar els sostres de vidre, per tirar-ho tot endavant. La de 50, mitjanament també, però no tant, perquè ja ha trobat una mica el camí en marxa. Les de 40 ho han tingut més fàcil. I les de 30, com bé dius, no tenen desigualtat, diuen, de primer moment. Per què? Perquè ho tenen molt clar. Les feines a casa són a mitges, si no es fa, no es fa. Els nens els van a buscar... A tu et toca anar a buscar els nens i jo tinc d'anar a la feina. Clar, des d'un bon principi ho deixen molt clar. Després la conciliació, després ja ve després. Però tenen molt clar que han estudiat, que els ha costat molt arribar on estan i no volen deixar el seu lloc de treball per tenir un fill. Depèn de quins sectors... costa més, no? Per exemple, tinc dones policies que, evidentment, els hi costa molt més accedir a un càrrec més elevat, perquè això els hi suporta estar un any voltant per Espanya. I, evidentment, clar, els fills, què fan? Durant aquell any anem canviant de col·legi cada
I
10...
I què fan si són fills del...
Pues no accedeixen al càrrec. Si són fills d'homes, l'home se'n va un any a donar el tomb.
Ja.
És una mica complicat. Mm-hmm. Però jo crec que, a través del manifest que hem preparat ara amb el Consell Nacional de les Dones, nosaltres vam tenir un apartat com a empresàries i vàrem reclamar, sobretot, que les autònomes tinguin la igualtat que tenen igual que les treballadores, que puguin cobrar el subsidi durant aquests 4 mesos sense treballar, perquè, clar, si tu ets autònoma, et paguen la Seguretat Social per la persona que tens a treballar al teu lloc. Només.
Que mal explicar.
Llavors, tenen de pagar amb la persona que la substitueix i, evidentment, ella no cobra. Si el negoci no és fluid, té un problema. Té un gran problema a l'hora de tenir un fill. Llavors, nosaltres, la societat catalana, que tenim petits negocis, això es té d'arreglar sí o sí. Per què? Perquè és el futur, és l'activitat econòmica d'avui dia. I llavors ho vam plasmar amb el manifest que portarem aquest 61 congrés als Estats Units, perquè quedés reflectat a veure si des dels Estats Units i els governs arriba de que és una llei que es té d'aplicar a favor de les autònomes. I també amb càrrecs de direcció que suposen aquest gir per poder accedir amb aquest càrrec, doncs que a una dona se li contempli que és una mica inviable i que no li tinguin en compte, perquè si ja veuen que és vàlida, no fa falta que vagi a donar el tomb durant un any per poder accedir. Per lo menos, doncs que es tinguin en compte a vegades les coses reals, perquè, clar, una família no pot anar amb un carromato. És una mica fort.
Susana Villagrasa, presidenta de l'Associació Talent Femení, dona emprenedora i empresària. Estem avui parlant en el Plusvàlua de Ràdio Estel sobre el talent femení. Per vostè, què és el talent femení?
El talent femení per mi és una persona que dona la seva vida per la seva trajectòria, gaudeix d'ella, de lo que està fent, i assoleix els reptes que ella es marca. Això és el talent. I en femení. Jo, per mi, és això. Perquè veiem moltes dones que estan construint grans coses, que ho fan amb molta il·lusió, i, evidentment, assoleixen el que elles volen. Per mi, això és talent. És constància, perseverància, actitud en positiu per tirar endavant qualsevol.
I aquest talent no és masculí, també?
Sí, 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 igual.
Per tant, per què es diu talent femení? Hi ha algun talent especial femení?
Bueno, parlem de talent femení perquè tenim una altra mirada. Nosaltres mirem les coses d'un altre color. Jo sempre dic que l'home ho veu blanc i negre i nosaltres ho veiem en colors. I no per això n'hi ha diferència, no. Jo crec que el més fonamental és el complement home i dona. Crec que és la clau de l'èxit de tota, l'èxit de totes les empreses i de tot el sistema. Home i dona, amb talent, és imparable. Però és la suma dels dos.
És interessant aquesta necessitat de la unió, de la integració conjunta per formar la societat, que les xifres no diuen el mateix, perquè, com apuntàvem a l'editorial, les dones encara no són una part proporcional de les empreses ni de governs en els càrrecs de direcció i responsabilitat. Per què creu que és així?
Jo li diré la meva mirada. Jo crec que hi ha molta dona que possiblement pot accedir a un càrrec de direcció i no té la valentia. La que realment vol accedir, aquesta és imparable. Llavors, sí que hi ha la part masculina que no deix que creixi, però crec que la que vol i és perseverant arriba a ser dalt, perquè tenim exemples de dones que han arribat a dalt.
Quin és el preu?
No? Perquè el preu
potser
és...
es queden pel camí moltes dones que tenen capacitat i talent suficient i de sobres, sí, per estar en aquests llocs i, home, potser sí que cal tenir valentia, però cal renunciar a segons quines coses. I quins costs tenen aquestes renúncies per la societat, ja no només per la dona?
Sí, però jo crec que estem en un moment que... El moment de la renúncia, perquè això parlaven les dones que tenen 60. Jo crec que la renúncia no és aquesta renúncia. I deixem que et contradigui. Perquè els homes, si volen assolir un gran càrrec, també tenen de renunciar. Estar en família moltes hores, també tenen de no estar pels seus fills, potser no els veuen, només els veuen el diumenge. I ells no ho tenen com a renúncia. Per què nosaltres parlem de renúncia i ells no? Jo crec que és mentalitzar a la societat de que si aquella dona pot assolir un gran càrrec, pues té de buscar les maneres de que no sigui una renúncia, té de buscar mecanismes. A conseqüència, arribarà més amunt. Jo sempre he tingut negoci. Jo, els meus fills, jo una vegada vaig estar en una xerrada i em van dir: els teus fills no poden anar al parc mai amb tu. Bueno, i els meus fills no saben el que és anar al parc amb la seva mare. És a dir, que ells no ho notaran mai a faltar, perquè no hi he anat mai. He anat amb la canguro, o he anat amb la iaia, o he anat... però ells amb la seva mare no ho trobaran a faltar perquè no hi ha pogut anar mai. Jo, el meu horari era de 8 del matí a 10 de la nit, era impossible anar-hi. Ara, jo tinc molt clar que els meus fills saben que jo els estimo amb bogeria i que he donat la vida per ells i he treballat tota la vida perquè tinguin el millor. Però quan jo arribo a casa, jo sé que el mòbil el tinc de pagar en aquell moment perquè arribo a casa i primer són els meus fills. Jo tinc molt clar que la meva família està dintre de la meva agenda. Si jo he pogut tenir un dijous festa, jo aquell dijous apago el mòbil i intento no tindre cap reunió el dijous. I això no és renúncia, és encaixar la vida familiar dintre de la teva agenda.
I no podria ser una societat una mica més fàcil?
Bueno,
em pregunto.
Hi ha alguna cosa que sigui fàcil en aquesta vida? Et torno la pregunta.
Amb aquesta pregunta ens n'anem uns moments de reflexió.
Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
Doncs amb aquest surprise de Nora Jones, continuem l'entrevista que tenim amb nosaltres a Susana Villagrasa, presidenta de l'Associació Talent Femení, dona emprenedora i empresària. Avui parlem d'un tema important, que és això, el talent femení. I estàvem aprofundint, no? Ens hem quedat aquí reflexionant si la vida és fàcil. I això m'ha portat a pensar en el següent tema que volia comentar-li, senyora Villagrasa. I a partir d'aquí m'agradaria ja obrir micròfons perquè tenim a les nostres tertulians d'avui a punt, amb ganes de parlar i de comentar també aquests temes que ens toquen tant de prop. I és el tema de la reforma horària. Perquè parlàvem de les dificultats, de tot el que vostè ha hagut de, doncs, de no renunciar, de lluitar o d'esforçar-se, doncs, per tirar endavant la seva família i al mateix temps la seva carrera professional, sentir-se realitzada professionalment, per no dir econòmicament, la seva família. Però ara es comença a discutir que potser l'estructura horària que tenim a Espanya no és la millor per poder, doncs, tenir família i, a més, tenir gaudir d'aquesta vida professional.
En qüestió d'horària, jo parlo des d'una mirada també de la petita empresari. Val? Jo entenc la reforma horària amb les grans empreses. L'entenc i la comparteixo. Amb el petit empresari, avui dia tenim un gran problema, que és internet. Llavors, acabem de passar una crisi molt profunda. Els petits empresaris han patit molt i, en general, la societat ha patit molt. Som un país que, per qüestió de clima, el clima afavoreix a que a les 10 de la nit puguis estar pel carrer perquè no fa fred.
Ara.
Bueno, avui. Però encara i així no és un fred com viuríem als Estats Units o viuríem a Europa, no? Llavors, la reforma horària suposa que tots els establiments a les 6 de la tarda estiguin tancats.
Podria ser a les 7?
Bueno, o a les 7, és igual. A les 7 de la tarda tot estigués tancat. Jo només faig una petita reflexió. Amb el petit comerciant li traurem aquesta dues hores de marge, perquè evidentment té de comprimir el migdia, treballar més al migdia, no estar a casa i obrir després a la tarda o fer jornada sencera. Quan un porta moltes hores al capdavant del negoci, necessita sentar-se perquè està de peu. necessita desconnectar una mica. I llavors, clar, jo pregunto, si volem que creixi l'activitat econòmica, que creixi l'empleo, que creixi el benestar de la persona, i ara volem que la persona comenci a treballar més d'hora, que faci una tirada sencera, i a les 7 no valdrà res i s'anirà cap a casa. Sí, estarà amb els seus fills, però aquella persona s'ha d'aixecar a les 6 del dematí. Jo m'he aixecat molts anys a les 5 del dematí. A les 6 del dematí no hi ha ni els semàfors encesos. Fa un fred i no hi ha ningú pel carrer. Nosaltres ens veiem en aquesta societat? Jo pregunto, eh? Ens veiem? Llavors, jo crec en que donar obertura d'horari a totes les hores creix l'economia, perquè tens el que vulgui treballar més, perquè això no és imposat. És, vostè vol un negoci obert tot el dia? Agafi més gent a treballar. Que hi ha gent, tindrà 8 hores de treball a diferents horaris, però tindrà 8 hores de treball. I, evidentment, creixerà la gent empleada. Aquell negoci pot ser més rentable perquè treballa més hores. El que no li sigui rentable, que tanqui i faci un horari com el que portem fins ara.
El que passa que això probablement beneficia les grans empreses que tenen possibilitats.
Bueno, tu t'has plantejat. Mira,
treballadors.
Jo parlo per empreses de territori. Granier, que és un forn de pa que està creixent ara internacionalment. Jo puc dir que va apostar, en la seva època, obrir de 7 del matí a 12 de la nit. I té torns. Aquest és un dels forns que ven més pa quasi de tot Espanya. Què vol dir això? Ell té de tindre un rotatiu de gent i té molta gent empleada.
Però tampoc no parlem d'una reforma horària a tots els tipus de negoci, sinó generalitzada. És a dir, perquè, per exemple, una empresa doncs, de comptabilitat o una empresa... Hi ha tipus d'empreses que no necessiten.
Bueno, és que és el que dèiem.
La reforma horària
es té de matisar molt. Mm-hmm. De dir, en les grans...
Quins àmbits, grans o no tan grans?
Des d'aquí he començat a dir, les grans empreses jo crec que no tenen cap problema amb això, és marcar la reforma horària, però jo pregunto amb els petits. Jo parlo també de la petita empresa.
I el comerç. Que és diferent.
Tornem també a estar a Catalunya, que és la principal medi de vida dels catalans, la petita empresa. Per això, aquí discrepo.
No, és per això el debat. I obrim-lo una mica més, perquè avui ens acompanya la senyora Anna Boza, advocada de Boza Advocats. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La senyora Elvira País, periodista, doctora en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques. Bona tarda.
Bona tarda.
I la senyora Mireia del Pozo, advocada i, a més, productora del programa, que ens fa sempre moltíssima il·lusió tenir-la amb nosaltres.
Hola, bona tarda a tots.
Jo no sé si volen... Tenen algun punt, alguna cosa que volguessin comentar de tots els temes que hem parlat fins ara, o volien dir afegir alguna cosa més sobre el tema de reforma horària, senyora del Pozo?
No, jo sobre la reforma horària no. Jo és per d'entrada felicitar a l'Associació Talent Femení i a la Susana Vilagrassa, que és la seva presidenta, perquè l'objectiu d'aquesta associació és el de la promoció de la posició de les dones en els negocis i el treball. Aleshores, justament aquesta promoció de les dones és sumament necessària perquè és justament l'indicador que sortia pitjor l'any passat en l'estudi que es va fer, Indicador d'Igualtat de Gènere a Catalunya, que el va elaborar la Cambra de Comerç. No sé si ho vau sentir o heu llegit justament aquest indicador, però la Carme Poveda, que és una de les líders d'aquest estudi, explicava que aquest estudi es va elaborar en base a 4 indicadors, que era el de formació, mercat laboral, qualitat de vida i empoderament, i just en l'indicador d'empoderament és on estem més avall. tan avall que, perquè ens fem una idea tots plegats, la inclusió de les dones en les empreses i que tinguin llocs directius, estem parlant d'una diferència entre home i dona del 80%. Del 80%, eh? Això és esfereïdor. Aleshores, que una associació, ja sigui associació, sigui el que sigui, però que des de diversos llocs de la societat s'estigui treballant per tirar endavant, això crec que és magnífic i que totes les dones ens hem d'unir perquè és la manera de tirar endavant i de que aquesta situació vagi canviant, perquè el fet de reivindicar el Dia de la Dona no hauria de ser només un dia a l'any, eh? 65, perquè tenim una feinada que déu-n'hi-do. Clar, en els llocs de decisió de les empreses, només hi ha un 17% a dalt de tot, a la cúpula, un 17%. I tenim empreses catalanes que el 66% d'empreses catalanes no tenen cap dona a l'equip directiu. Per tant, endavant, talent femení, i endavant tot el que calgui, qualsevol doncs, empenta des del món femení el recolzarà.
Senyora Buza. Està apuntant
sí,
aquí.
Sí, bé, tot molt interessant. I està clar que un plaer sentir la senyora Villagrasa i posar els problemes nostres damunt la taula. Per un costat, amb el tema de la policia, pensava que és veritat, perquè som iguals, però que siguem iguals no vol dir que siguem idèntics. I aquí és on el principi d'igualtat on s'ha de donar un bon enfocar els temes. Volem ser iguals, però no vol dir que siguem idèntics. Som mares i, efectivament, tens una família i no tens per què acceptar estar un any donant voltes per Espanya i no per això. Tens per què no voler promocionar el teu lloc de feina o fer una altra feina.
No ser vàlid.
Clar, llavors, buscar una altra manera, doncs que es facin les pràctiques d'una altra manera. El tema renúncia, jo també estic totalment d'acord. Considero que no, jo, per exemple, i com jo moltes, no fas una renúncia ben bé, sinó que efectivament ho vols fer tot. Vols seguir treballant perquè t'agrada la teva feina, vols seguir progressant i vols seguir fent mare. L'ofici de mare, doncs cadascuna fa el que pot i l'emplea com pot. Jo crec que moltes vegades no és tanta l'estona que hi ets, sinó la qualitat de l'estona que hi ets. És a dir, no és la qüestió de preguntar què vols, sinó que quan el teu fill et demana t'hi trobi. Perquè jo crec que és aquest el punt. No és rentar els culs, no és en si mateix al parc, que també pots anar o no, sinó que és quan et busquen. I precisament amb el tema dels cangurs, quan jo faig els convenis reguladors de matrimonial, mai fas un règim de visites pels cangurs. Sempre el fas pels pares i les mares, perquè són insubstituïbles. Perquè és la qualitat de mare el que tu fill et demana, no l'estona que el cangur s'hi hagi passat. I també tens raó que el que no pots fer és accedir-te de ser una mare absent i que només hi hagi una cangur. Però clar, aquests punts a vegades són delicats perquè cadascú fa el que pot. I a més a més, quan ets mare, és com està sent alguna cosa que tu no la pots jutjar, només t'ho jutjaran els teus fills, perquè ser mare és això, és donar-te, i tal com et donguis i tal com et facis, serà com els altres t'ho valoraran. Llavors entraríem en una discussió que jo entenc que l'última ratio és el tipus de persona que ets, perquè jo també dic que és el que és una bona persona, és una bona mare, és una bona sogra, és una bona amiga, perquè és bona. I qui fa el que pot no està obligat a fer més. I el que a vegades no arriba, doncs potser hi hauria altres temes a tractar, no? I d'altra banda, amb el que preguntaves del talent femení, que potser és el mateix que el del masculí, i aquí també en troncaria potser amb el que deia la Mireia, és que efectivament a vegades necessitem que sigui igual que el talent masculí, només faltaria, però que se'ns parli del talent femení, perquè estem tan acostumades a estar silenciades, a estar en un segon lloc, a no ser visibles, que és allò un moment de treure els complexes. És a dir, estem tan acostumats inclús a casa, jo sempre poso l'exemple, no? que quan es toca el plat per fer un discurs, sigui l'home, és el pare, és l'oncle, és el germà, no és la dona, no hi ha una dona que s'alci pel Nadal, la dona porta els canelons, però no fa el discurs. És a dir, estem tan acostumats a aquesta visió que inclús trencar-ho a la família sorprendria que aquella àvia s'aixequés a fer un discurs, perquè el discurs el feia l'avi.
Casa meva, no,
tota
per això.
Tu diràs el discurs d'ella, però en general, és a dir, tens tant la visió
que
tenim aquesta vergonya que si ja parla en públic a Espanya...
Com una boda, amb un casament.
Això, un casament, sí. Els que porten la veu cantant és un home. Si tu veus que s'aixeca una dona, et sorprèn, no? I tu tens que fer un esforç per no quedar de marimandona si tens una idea, perquè inclús a l'hora de parlar t'esperes que comenci a parlar un home per després parlar tu. No encetes el pastís. Normalment nosaltres hem aquell punt prudent. I una cosa és ser prudent i una altra cosa és que mai se'ns vegi. Per tant, tot el que faci ser visible a la dona sense complexes i tampoc per ser tampoc per ser millors, perquè ara amb això de la Hillary, no perquè sigui dona, havia d'haver guanyat, perquè pot ser
ara
dona...
En parlarem.
No, no, barregem. Dona amb guanyar.
No avancem.
I pot ser bona o pot ser dolent, però amb un pla d'igualtat i de ser visibles i criticables com qualsevol altre.
Bueno, però per això precisament ha sigut tan important la llei d'igualtat, perquè les lleis sempre van, per desgràcia, i l'Anna com a advocada sap molt bé, darrere de la realitat. Primer les coses passen, i un cop han passat i veiem lo terrible que és tot, pam, ho regulem, no?
Una llei que malauradament encara no es compleix.
No del tot, i són necessàries les quotes.
Ara en parlarem, senyora Baird.
Jo el que vull dir és que hem de ser conscients que som dones, i com a dones donem vida, i això no ho poden fer els homes. Per tant, d'aquí no és una limitació, però sí ser conscients que tenim aquest do de la vida. Ara, som les famílies, som les dones les que ens hem de preocupar de que conciliar els horaris i de que... No, senyor. És el govern, és la societat la que ha d'assumir que la dona, que és una professional, a més té fills, i que ha de conciliar d'una manera decent. No pot ser una dona que surti de la feina a les 10 de la nit. Perquè, no perquè ha de tornar a casa, no sé què. No, sinó perquè hauria de sortir de l'empresa sense tenir cap problema sabent que ha d'anar a recollir els fills. Per què? Perquè nosaltres donem vida i aquests fills seran els treballadors, els ciutadans del dia de demà. No som nosaltres les que ens hauríem de preocupar per arreglar aquest tema de la conciliació, no. És l'Estat el que hauria de regular directament dient volem aprofitar un talent femení que existeix i és necessari per al desenvolupament del país i, a més, volem que les dones puguin tenir fills i preocupar-se d'ells.
Molt interessant això que parla, perquè, senyora País, perquè jo volia també posar-los sobre la taula aquest tema que ha començat a tocar la senyora Mireia del Pozo sobre la desigualtat, aquests indicadors que van fer des de la Cambra del Comerç, l'Observatori Dona, Empresa i Economia, de la mà, doncs, com molt bé apuntava Carme Poveda, Anna Mercader, que deia que d'alguna manera també parlar de la desigualtat en la carrera laboral de la dona és parlar de pobresa femenina.
Exacte, és que la pobresa actualment té nom de dona. És el que diem de la pobresa femenina. Per la bretxa salarial actualment entre home i dona és del 19%. La dona, per cobrar el mateix de l'home, ha de treballar 4 mesos més. El contracte laboral de les dones és més precari degut a la temporalitat i a la parcialitat. Sempre són més curts. Les universitats hi ha més dones que homes. Les notes universitàries són més altes en dones que homes. Després, si aneu a mirar els MBA, els màsters, qui hi ha apuntat? Més homes o més dones? Més homes. Per què? És per majors de 35 anys, quan es fa els caps de setmana. Pam! Ja comencem.
És més, ja hi ha hagut alguns problemes, crec que fa un parell de setmanes hi havia problemes amb la Universitat de Barcelona perquè no acceptava algunes dones que venien amb nens petits a estudiar. Hi havia, en canvi, alguns països del nord sí que s'accepta molt que la dona pugui estar estudiant i tenint fills.
I fins i tot a les feines que pugui portar les criatures també, a Europa. També. Aquí no. Degut a tot això que ens trobem, doncs, amb la pobresa femenina, que és una pobresa realment molt preocupant degut a que és dona treballadora. O sigui, és una dona que està treballant i, malgrat que treballa, no arriba a final de mes. Això és un tema amb la...
I també anem a explicar, no? Perdó.
Amb la realitat de moltes famílies o moltes mares, bueno, famílies monoparentals.
També expliquem que el fet de que una dona renunciï a treballar, ja no diem, però redueixi també la seva... el seu horari laboral suposa una reducció d'ingressos i també una reducció posterior en la jubilació, en les pensions i també 30, en l'atur.
D'un 30% estem parlant, Una reducció a la pensió d'un 30%.
Això és el que no hem d'admetre. Perquè les dones estem aportant a la societat lo fonamental, que són els fills. I doncs no ens poden reduir, per reduir salari, perquè reduïm temps per criar els nostres fills. Això no es pot admetre.
Però precisament, des de les administracions, des de les administracions i des de les pròpies polítiques, s'han de fer polítiques perquè això no passi. S'han d'incentivar, per una banda, la natalitat i, per una altra banda, en els empresaris, aquí hi han d'haver aliances.
Sí.
Els empresaris, moltes vegades... A veure, el fons de tot és aquí, en qui recau la maternitat. La maternitat recau a la dona, només a la dona, se sent sola, o recau a l'empresari? Clar, perquè si ja d'entrada els permisos de paternitat fossin iguals, l'empresari no es trobaria amb el que es troba de... Bueno, acaben excloent a la dona. No, senyor. No són només aquells 4 mesos. Ha de ser obligatori un permís de paternitat, d'un any o el que sigui, però ens hem d'anivellar a Europa perquè anem a la cua. I un cop això, que no és el més important, sinó aquests 12 anys posteriors, on normalment és la dona qui agafa la baixa o haver de marxar temporalment per cuidar els fills. En aquest moment no només cuidem els fills, cuidem també la gent gran. Un altre tema molt important, que la conciliació no és només això. Aleshores, doncs, en els empresaris, sisplau, que se'ls ajudi des de les polítiques i que es facin realment polítiques actives de contractació. De contractació a les dones, de teletreball. No només el fet, i sento ser així de clara, d'anar a escalfar la cadira.
Sí, però no només que ajudar els empresaris, han de ser conscients. Han de ser conscients que si les dones renunciem a donar vida...
Això s'acaba.
S'acaba.
S'acaba la societat.
Que potser s'esforçarien molt en trobar sistemes de reproducció assistida on es pugui, doncs, no només criar, sinó fer créixer un embrió.
No existeix.
A Suïssa és obligatori un any de baixa maternal, tant en homes com per homes. I s'ha demostrat que hi ha molt menys divorcis.
Caram.
Perquè, evidentment, la vida... d'estar a casa amb els fills és tot una pel·lícula, evidentment, i es tenen de fer càrrec de tot. Llavors la dona se'n va a treballar i ells es tenen de cara a cara. I és obligatori agafar la baixa d'un any amb un home. A conseqüència, tothom entén tot el problema que hi ha. Per això hi ha tanta mentalitat d'estar molt mentalitzats de que, bueno, tenir un fill... val aquest esforç i entenen a la dona que vagi de bòlit, que tingui malestar, que arribi tard, que... Bueno,
doncs... Els homes que s'han quedat temporalment a casa, quan han tingut un criu petit, ja sigui perquè ho han escollit o perquè guanyava més la dona, perquè normalment s'acaba quedant la dona perquè és qui guanya menys. Sí. Si ens trobéssim amb igualitat, això ja no ens trobaríem. Els homes que s'han trobat amb aquesta situació, hi ha un canvi en la seva ment, un change, i se n'adonen completament de la realitat de l'organització dins de casa i fora de casa, o sigui, de la feina i de la vida familiar. Hauria de ser algo gairebé obligatori.
Obligat.
Per tothom això, a la vida, ara, no?
Ara és... està un any a casa amb els bebès.
És
formació.
És formació,
i tant. De molts talents, a més, un talent femení, senyora Villagrassa, que seria, talent.
No, i a part des de la base. Des de la base. Jo crec que des de les escoles això es té d'anar impregnant.
Sí, senyora,
el moment de la igualtat, de que les dones són igual que els homes, des de la base.
Abans ens parlaves de la dona, del lideratge, de com lidera una dona. Els directius, o bueno, digue-li cazatalentos, per exemple, l'Ignasi Rafel, que és un tertulià habitual d'aquest programa, ell més d'una vegada ens ha dit que, efectivament, el lideratge femení i masculí és diferent, el talent femení és diferent, i una de les principals, bueno, és l'eficiència. La dona és molt més eficient que l'home. Sobretot, l'eficiència ja és màxima des que és mare. No tenim temps, anem per feina. Però el lideratge en femení té una sèrie de diferències del masculí. Les dones són més comunicatives, són més empàtiques, treballem molt més en equip. Els homes tenen unes altres virtuts i és bo precisament fer equip. Però bé, les dones... els talents que tenim són uns i els hem de fer sortir.
De fet, les dones, quan redueixen la jornada... jo no conec moltes empreses que contractin, a no ser que sigui de producció, altres dones per fer la diferència horària. normalment la majoria d'empreses doncs, es treu la feina amb les hores que hi ha.
Exacte, ja està, no contracten a ningú més. No? La feina senyora, ha de sortir igual.
Senyora Bozo.
Sí, no, jo penso que potser sí que és veritat que necessitem que els empresaris es conscienciïn, però jo crec que és una cosa sobretot de societat. Ens hem de conscienciar tots, sí. Perquè nosaltres mateixes ens agrada, o en termes generals parlo, tens un matrimoni d'èxit perquè ell guanya diners i perquè ell es mou i perquè ell és un home que triomfa. Per tant, s'accepta que un home tingui un bon sou, no, en canvi, no és un requisit imprescindible amb una dona. És a dir, que inclús per anar amb el dia a dia a nivell familiar, que t'entenguin inclús a casa i a fora, s'entén perfectament que un home guanyi un bon sou i tingui que viatjar i s'hagi d'absentar i tingui una... I una dona no és requisit. Amb la qual cosa, som nosaltres mateixes que tampoc ens exigim tindre aquestes bones condicions perquè no ens ho exigeix ni al nostre voltant. Abans les nenes no feia falta que estudiessin, ara sí, abans amb un magisteri era suficient. És a dir, hem anat millorant, però no estem al mateix, no estem amb igualtat de condicions perquè nosaltres mateixes som també el mateix fre, perquè nosaltres ens agrada o exigim un bon marit amb un bon sou, però que el tinguem nosaltres és una cosa, perquè com que hem de ser mares...
Però també cansa, no?, una mica, que sempre ens tirem nosaltres les pedres a sobre.
Jo crec que passa sovint. És a dir, no parlo del cas concret, perquè a mi
no, ja ho sé,
això mateix, vull dir, jo dic, no parlo del cas concret ni crec que és el que hagi de ser, però crec que és el que molt sovint passa.
Anem
i que som
nosaltres
mateixos amb un fred, també.
Senyora del Pozo.
Per sort, avui en dia, una dona, per sentir-se realitzada, no li cal ni molt menys un home al costat. És així de clar. O sigui, la maternitat, un pot escollir, ets mare o no ets mare, no seràs ni millor ni pitjor persona per això. A vegades les circumstàncies de la vida també ho porten. Però quantes dones hi han que no tenen un company estable durant anys?
I quants pares...
No passa res. Mireia, i ara ja no ens posem amb el tema econòmic.
Mireia, i quants pares i quantes mares volen que les filles es casin perquè entenen que et casant seràs feliç? Sense entendre que el matrimoni no està subjugat a la felicitat. És que no es casa la nena. Quan passa això? I això passa, i per ser guai...
Si us plau, perdonin. Hem de deixar aquí la conversa per uns segons.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs seguim aquí, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui hem tingut amb nosaltres Susana Villagrassa, presidenta de l'Associació Talent Femení, dona emprenedora i empresària. Encara la tenim amb nosaltres, que celebren divendres vinent, 18 de novembre, la primera edició del Premi Talent Femení. Poden trobar totes les indicacions, com participar-hi, com formar-ne part d'aquesta associació, d'aquest nou premi per la dona i per aquest talent únic que té. Es podeu trobar a talentfemení.com i també doncs, allà trobareu totes les indicacions per participar-hi. Senyora Villagrassa, ha guanyat Trump les eleccions. S'ho esperava?
No, jo volia que guanyés la Hillary Clinton. Primera, per deixar l'empremta diferent a la societat, i segona, perquè, bueno, ja ho he comentat abans, creia que Donald Trump, per molt que sigui un gran empresari, no m'agrada la seva manera d'actuar.
Senyora Mireia del Pozo, creu que la Hillary Clinton no ha guanyat per ser dona?
No és que no hagi guanyat per ser dona. No ha guanyat perquè no ha sabut seduir a les bases. Per tant, ha perdut l'elit i el que ha acabat guanyant és una comunicació sense filtres. Una nova forma bestial, directa, sense complexos, de comunicar-se. No vol dir que la comparteixi, però és el que hi ha.
Senyora Bozo.
Digue'm. Respecte a què? Respecte a per què ha perdut Hillary Clinton?
Vostè què en pensa?
Aviam, jo crec que sí. Que
o perquè ha guanyat Trump.
Perquè ha guanyat Trump. Bueno, jo crec que són coses diferents, no són vasos comunicants. És a dir, jo crec que Hillary Clinton pot haver perdut per ser dona, perquè hi ha dones que a pròpies dones els hi haurà ofès. Hi havia dones que no els agradava que portés pantalons i tal i tal. Però jo, per exemple, a mi és una dona que tampoc em seduïa. Vull dir, puc ser una dona professional, però Hillary Clinton en si mateix no. Tal com l'Angela Merkel m'agrada, empatitzo amb ella, amb la Hillary Clinton no. La veig
també
que ella
és
mira
molt empàtica, l'Angela Merkel, també.
Però la veig, però sí, però per exemple ha fet coses d'immigració. La veig que, sí, que es mulla, veig que la dona es mulla sense germànica. En canvi, aquesta dona veig que només mira per ella mateixa. A mi em tradueix això. Uh-huh. El Donald Trump, home, m'agradarà doncs, potser que sigui directe, però efectivament no m'agrada en absolut allò, per exemple, no, de que sigui una dona, com tracta les dones, a les minories... Doncs,
racista, masclista i evasor d'impostos. Fabulós.
Senyora Vilafeix.
A veure, Estats Units és una democràcia. La gent ha votat i ha guanyat el que més han votat la gent. La Hillary Clinton ha perdut perquè és dona? No, ha perdut perquè no ha sabut arribar a la gent. I el Trump ha sabut arribar a un cert tipus de gent i els ha mobilitzat. Hillary Clinton, a la gent, diguem-ne, normal, no ha sabut arribar. Punto.
Doncs amb aquestes reflexions ens quedem i anirem seguint com avança aquesta relació dels Estats Units amb les relacions internacionals. Ens interessa com es relacionaran a partir d'ara amb Europa, la OTAN, tot el teixit internacional. Moltes gràcies, senyora Susana Villagrasa, senyora Mireia del Pozo, Anna Boza,
Elvira
País, per haver-nos acompanyat. Gràcies, Mario Ramírez, Carla, gràcies a qui us ha parlat, com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens dona suport, i a tots els nostres oients que ens escolten cada setmana. Ens retrobem dijous de la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.